Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Molt bé, mira, ara, sí. Ara ho has fet molt bé perquè s'has parat en el moment. Vinga, les 6, obrim línies amb els serveis informatius. Bàrbara Padilla, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Joan Ignasi Elena demana per carta a Fernando Grande Marlaska, i ell li podia enviar un e-mail, permís per poder posar escorta a Puigdemont.
Sí, el conseller Interior ho acaba de sol·licitar en una piulada. Assegura que el president Carles Puigdemont hauria d'haver tingut escorta des del primer dia. Apunta que el govern espanyol ha rectificat 6 anys després. De fet, ho ha deixat clar aquest matí el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, al Món a RAC1, i per això li demana al ministre de l'Interior que respongui a la petició, diu, amb la màxima urgència. A la piulada adjunta aquesta carta que li ha fet arribar a Marlaska. Quan falten poques hores pel debat d'investidura, continuen les reaccions als acords entre partits. La CUP creu que són pactes de rendició. La formació també acusa Esquerra i Junts d'abandonar la via independentista. Ho ha dit la diputada de la formació, Laia Estrada, en una roda de premsa al Parlament. Considera que no està clar com queden els CDRs acusats de terrorisme dins la llei d'amnistia i creu que s'hi haurien d'acollir el màxim de persones.
Tal com està redactada la llei d'amnistia, genera dubtes sobre què passa amb aquestes persones que estan acusades de terrorisme i que tenen processos judicials en marxa. I en aquest sentit reclamem a Junts per Catalunya i a Esquerra Republicana que aclareixin què passa amb els CDRs processats.
Assegura que l'acord d'investidura no té res a veure amb un pacte per fer avançar la resolució democràtica del conflicte polític. El ministre de Finances israelià avisa als palestins que Israel ja no podrà acceptar l'existència de Gaza com a entitat independent. Per això els insta a marxar. Crec que és la solució correcta pels que viuen a Gaza. Mentrestant, els combats continuen a la franja i els pacients estan atrapats al principal hospital de Gaza en risc de morir per la manca de combustible i d'aliments i també d'aigua. Segons l'ONU, 200.000 persones han fugit del nord de la franja de Gaza des del 5 de novembre i segons el Ministeri de Salut de la franja, més d'11.000 palestins han mort des de l'inici del conflicte el 7 d'octubre, 4.600 dels quals eren infants. Laia Bonet espera que els treballadors del Bicing i l'empresa concessionària arribin a un acord el més aviat possible per desconvocar la vaga.
Han tingut diverses reunions de mediació amb el Departament de Treball o en el marc del Departament de Treball, l'última i a la tarda. No han arribat encara a un acord i el que desitgem és, i esperem és que es pugui arribar el més aviat possible a un acord perquè es pugui desconvocar la vaga. L'empresa concessionària és la responsable de prestar un bon servei i aquesta prestació inclou, com no pot ser d'una altra manera, els sous dels treballadors i les millores en els sous dels treballadors.
La primera tinent d'alcaldia insisteix que és l'empresa concessionària la responsable de prestar un bon servei. I Barcelona tindrà a partir de l'any que ve 3 tipus d'estructures diferents per fer ombra als vianants. Es col·locaran en punts de la ciutat on no creixen els arbres i primer es provaran durant els mesos més calorosos. Les 3 estructures han d'estar les propostes guanyadores d'un concurs de l'Ajuntament i la Fundació Vita Habitat per trobar alternatives a la vegetació per generar ombra. Es provaran en un carrer convencional, una àrea de jocs infantils i també un gran espai de la ciutat. Quan arribi el fred, es desmuntaran i es desaran fins l'any següent. I ara els esports, en Pau Bonastre.
Els entrenadors de la Lliga de Futbol es reuneixen amb els àrbitres per debatre i aclarir els aspectes més polèmics de l'arbitratge. Abans s'ha fet una reunió només d'entrenadors on Xavi Hernández del Barça ha demanat més respecte pels tècnics i ha recriminat impagaments d'alguns companys quan són acomiadats. Carlo Ancelotti, que tenia entrenament amb el Madrid i n'ha sortit abans d'hora, ha escenificat aquest malestar qualificant la situació d'embolic i lamentant la incomprensió cap al seu col·lectiu. Aquest vespre el Barça femení comença la defensa del títol de la Champions rebent el Benfica a l'estadi Johan Cruyff. El partit arrencarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe a RAC+1. I 3 previsions més per a aquesta tarda i vespre. En futbol sala, el Barça rebrà el Manzanares en l'11a jornada de Lliga. Per cert, que els blaugrana han sabut avui que jugaran la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Jaén el 6 de gener. L'altra semifinal la jugaran el Palma Futsal i el Cartagena. En bàsquet, la penya s'enfrontarà al París a l'Olímpic de Badalona 2:15 a l'Eurocup i a les 9 Djokovic i Sinner s'enfrontaran en partit de la Copa Masters de Tenis.
I el temps, després d'acostar-nos als 30 graus en algunes poblacions aquest dimarts, demà els termòmetres recularan de manera clara a les comarques de Girona i a la costa i al prelitoral de les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Un descens més moderat que notarem a la resta del territori després de començar el dia amb temperatures una mica més baixes. baixes. Serà un dia, això sí, sense precipitacions destacables, però durant la segona meitat del dia poden escapar-se quatre gotes de manera dispersa a les comarques de Barcelona i també de Girona.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
Conqueridors arriba al Teatre Goya.
Una comèdia èpica que ens descobreix tots els secrets que es couen en un rodatge televisiu.
Com ho viuen els actors? Hi ha nervis? Una directora desesperada? Un protagonista en crisi? La superproducció està en perill.
Tot a punt per començar a rodar? 3, 2, 1, acció!
Una comèdia amb un gran repartiment encapçalat per Roger Coma, Mònica Glaenzel i Ramon Madaula.
A partir del 17 de novembre al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es degelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable, 100% honesta.
Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
Emporta't a casa de regal un lot de Nadal Martí valorat en 120 euros amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi per tant sols 39 euros i gaudeix de productes de primera qualitat. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons. Truca al 933 481 482 i gaudeix del sabor del Nadal amb La Vanguardia i Martí.
RAC més 1.
Aquest dimecres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1.
És el tiple, som-hi, l'Apro, l'Apro!
A 8:45, Baskonia-Barça. Els de Roger Grimau visiten Vitòria amb l'objectiu de seguir dalt de tot de la classificació. Viviu el partit en directe a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Jaume Molló i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC, RAC 1. Tots som u. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, deixem el cinema amb Sergi Pàmies i entrem en l'apartat del món del documental. D'això se n'encarrega Mònica Planes cada setmana. Saludem a Mònica Planes com cal. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
benvinguda periodística, periodista punyent amb les seves crítiques televisives, que no deixa allò que en deien
ara,
Twitter.
Ara, quina bueno,
no
n'ha fet?
No se'n calla una.
Cada setmana n'ha de fer una.
No, escolta, no se'n calla una. Però amb ella no analitzem la televisió, sinó el que fem és aprofundir sobre el món del documental, i avui ens porta un cas que ara microtancant li comentava la Mònica, que en varen parlar aquí al programa. Tu mateixa, Mònica, pots presentar-lo, que és el cas de l'heredera, no?
Sí.
La senyora...
Betancourt.
La senyora Betancourt, que era la dona més rica del món.
Sí, Betancourt.
Que era de tot un compendi d'empreses, no?
És l'imperi L'Oreal. És una marca que tots coneixem, perquè jo lo valgo.
Porque yo lo valgo, Vane.
Hombre, porque el pelo...
Tus laques, las laques, los productos de tu peluquería... Lo pone y L'Oreal.
Sí, L'Oreal, pero sin apóstrofe, porque yo tengo la marca blanca. Es del mismo fabricante, pero que vale más barato.
No, nosotros aquí abordarem l'imperi L'Oreal.
Se llama Montreal, ¿no? Tu la marca blanca es Montreal.
Esa es una, dentro de L'Oreal,
hay Montreal.
Se lee todo seguido. L'Oreal, Montreal. Esa es una gama Montreal. De alta gama. Imagina't. Eso es alta gama dentro de la marca blanca.
No, nosaltres parlarem de l'imperi L'Oreal amb una senyora que era
l'hereva. El documental es diu El caso Betancourt, el escándalo de la mujer más rica del mundo. El trobareu a Netflix i són 3 capítols de 45 minuts. Els protagonistes d'aquesta història són singulars. Tenim la senyora més rica del món,
exacte,
la Lilian Betancourt, hereva i principal accionista de l'imperi L'Oreal, la seva filla, Françoise Meyers, un fotògraf de l'alta societat parisenca, François-Marie Beignet.
Aquest, perdona, és l'amic?
Aquest és l'amic.
Aquest és que recordo
la senyora més rica del món.
Sí,
amic de la senyora.
Aquest amic...
L'amic de la senyora... senyora.
Aquest amic va portar... bueno, ja ho veureu, però en vam parlar aquí al programa de l'amic en qüestió, del fotògraf.
Correcte. També hi ha un gestor de béns, el gestor de béns de la senyora més rica del món.
Això és cuidado.
Una comptable, la que fa els xecs i la que controla el cash.
No gastes este mes.
Silenci.
Un majordom.
Ui.
Un ministre de pressupostos...
Sembla que exposis, perdona, un crim d'Agatha Christie.
Sí, 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 és que aquí passen moltes coses. Eric Bert i Nicolas Sarkozy, aleshores president de la República.
Sarkozy sempre està a totes les salses.
A tot arreu. Doncs bé, Lilian Betancourt, la senyora més rica del món, viu en una mansió a Neuilly-sur-Seine, que és precisament la ciutat d'on va ser alcalde Nicolas Sarkozy. La senyora més rica del món, aleshores, en el moment dels fets, tenia entre uns 70 i 80 anys, es calcula que aleshores tenia una fortuna de 30.000 milions d'euros.
Perdona?
30.000 milions d'euros.
Aquesta quantitat crec que no l'he sentit mai. 30.000
milions? I després hi aprofundirem en aquesta quantitat, perquè ja veurem que hi ha maneres d'imaginar-se-la.
30.000 milions d'euros.
Tampoc és tant, Y también creo que es una vulgaridad hablar de dinero, ¿no?
Bueno, sí, claro, pero 30.000 no 30 millones, ni 300, 30 ni 300 millones, 30.000 millones de euros.
No son euros.
No, són euros, són molts euros, 30.000 milions d'euros.
I es poden gastar en un tres i no res.
Sí, no,
jo diria ella, com era casa seva, devia ser.
Vivia en una mansió amb 20 empleats.
Bueno, te'ls pots pagar 30.000 milions d'euros, eh?
Una periodista explica com funcionava casa seva.
Cuando vives en el siglo XXI, nadie tiene tanto personal doméstico. Me sorprendió ver lo mucho que se parecía a Downton Abbey. El personal está organizado en una especie de jerarquía invisible, según la cual, obviamente, no se puede confundir a la secretaria de dirección con la criada. Así que es un sistema algo feudal, lo cual es de locos realmente. Con personas que sirven, pero todos muestran deferencia a su jefa, que en realidad es más que una jefa. Es como estar en el pasado, como si nada hubiera cambiado.
Hay mucha gente muy bien pagada, porque hay mucho dinero. Ser empleado en casa de los Betancourt es una bicoca. Nadie quiere perder su empleo.
Escolta, perdona, a mi la posada en escena ja m'agrada, Downton Avenue, servei de tota la vida, tradicional, suposo que van tots vestits...
Tots vestits, amb guants de...
A mi, jo si tingués 30.000 milions d'euros i jo seria com la senyora Betancourt, senyor Clapecito.
20 persones treballant per tu.
Senyor Clapesur.
Sí,
senyor Clapesur. Clapesur, per afrancesar una mica.
Senyor Clapesur.
Home, a mi, escolta.
I a més, heu de saber que la senyora Betancourt tot ho pagava en efectiu.
En cas. Perdona, que és la manera de fer les coses.
D'acord. Doncs ara veureu com pagava tot en efectiu i atenció a l'última dada que sentireu.
Hay dinero por toda la casa. Hay una caja fuerte que contiene sobres llenos de dinero. Porque lo pagan todo en efectivo. Pagan en efectivo al peluquero, al fisio, al osteópata, la reparación de la piscina, a todo el mundo le pagan en efectivo. Así que el flujo de efectivo es de locos. En este mundo sabemos que 1 millón de euros en billetes de 500 tiene el tamaño de un cartón de leche.
1 milió d'euros?
Claro.
Té la mida, ocupa...
No pot ser, és molt poc.
No, veus?
Però de 500 euros.
Billets de 500.
En billets de 500...
Claro.
Atenció. En billets de 500, 1 milió d'euros ocupa la mida d'un cartró de llet. És una dada que, per exemple, bé, jo desconeixia, perquè,
totalment,
clar, no hem vist mai, aquesta quantitat de diners.
No, no. Clar, jo li llamo, dame un tetrabric, i entonces ya nos entendemos. Semblant fenomenal.
Veus? Va bé, això. Un dia... Sí? Un fotògraf molt selecte de la revista més selecta que llegia al París la gent més selecta,
sí,
va a casa seva fer-li un reportatge fotogràfic. Mm. És un home d'uns 50 i escaig.
Atenció.
Molt excèntric, que no fa servir les formes protocolàries a les que estava acostumada la senyora Betancourt.
Puede parecer gracioso de alguna manera el momento en que llega, deja tirada su moto en el jardín de Nogui y se mea en los rosales. Pero el personal se queda anonadado. En general, en ese mundo aún existe algún tipo de respeto y deferencia por estas personas. Y François-Marie Vanier llega como un demoledor, poniéndolo todo patas arriba.
No es que sea mal educado, es que tiene unos modales espantosos, es un grosero. Y su exceso resulta refrescante. Y de pronto dices, bienvenido sea, por fin alguien que se atreve.
Sí, a ella li encanta, li encanta.
Li fa molta gràcia, però...
El tio aquest que arriba i es pixa el Roser.
Que tu has fet una cara de...
Home, jo...
A mi m'ha recordat
el
Hannover, com es deia...
Ernesto
de Hannover, sí, que es va pixar la paret, sí, i que li deien el pixador. Doncs a mi m'ha recordat aquest, arriba i el primer que fa és pixar-se a la casa.
Però aquesta senyora li va encantar.
Sí, li va encantar, perquè...
La gent rica li agraden aquestes excentricitats.
No, això com t'ho expliques?
Perquè el que és escènic...
Perquè l'Alfonso, quan els vas conèixer, també va fer una cosa similar?
Sí. Quan ens vam conèixer, va dir... Bueno, vam anar a un restaurant, diu... Tráigame el plato ese tan especial... I jo estava contentíssima. Sí, sí. I clar, quan va... Allò que era una urna que destapa de vidre... Diu, era una rata destripada. I va començar a riure. I vam començar a riure d'una manera tan... Tot això amb el xampany més caro del mundo acompanyat.
Una rata morta.
Amb la rata.
Aquestes són les excentricitats que tenim els rics. Sí.
Doncs bé, com us podeu imaginar, la senyora Betancourt queda fascinada pel personatge, la resta de la casa...
No tant,
perquè estan allà tothom complint estrictament amb els protocols i resulta que ve un, es pixa els rosers i és l'amic de moda. La dona estava avorrida, té un marit distant, poca sintonia amb la seva filla, està acostumada a una vida rutinària, tota la vida l'han fet servir una mica de dona...
Aparador.
D'aparador, exacte.
Dona florero?
I aquest, correcte, i aquest fotògraf té una personalitat addictiva, és divertit, li dona consells de moda, passen tot el dia junts, l'acompanya a actes culturals, l'aconsella que compri art, fan viatges, sempre paga la Lilian. Us he de dir que...
Aquí sempre paga
el que més té. I la filla, que ja tenia una relació distant amb la mare, veu que ha aparegut algú que, en certa manera, li està prenent el lloc i l'espai que ella tenia.
Tate.
Ah, exacte. Però la senyora Betancourt comença a fer molts regals al fotògraf. I molts és molts.
Posteriormente, aconsejada por Vanier, compró una serie de cuadros, esculturas y obras de arte muy, muy caras.
Y más adelante, en premio a su amistad, ella le regala un cuadro. Y
Hubo una serie de pinturas muy bellas. Braque, Juan Gris, Picasso, que la señora Bettencourt le regaló a François Magui.
Com aquell que regala...
Té... Imagina't.
Cromos.
Exacte.
La filla comença
Picasso,
a tenir ja...
Un Picasso,
Picasso
com...
Sí, sí. La filla comença a tenir la mosca darrere l'orella. En el, en el documental ens fan creure que primer això es tracta d'una relació sentimental. Després descobrim, ens diuen... que ell és homosexual, per tant, que no hi ha aquesta relació amorosa
pitjor,
i passional.
Encara pitjor, per què?
Bueno, perquè, clar, vull dir, aquests, llavors...
No,
però... saben tot que són uns xafarders, fan xantatge.
Però acostumen a ser els més tan divertits. Els...
Sí, sí, però ho graven tot, eh?
Atenció.
Jo tinc molts amics.
I l'altre comentari.
Home,
de...
molts amics homosexuals.
Sí. Sí. Una cosa que no havia dit mai, no, mai la Nuno. Sí. I que són molt divertits, no?
Molt divertits, sí. Tan,
tan... Què ho diu? Sorprenents. Tan moll, això de... Eh? Què ho diu? Tan fluixet, això de...
Oh, bueno, que tinc molts amics homosexuals.
Bé, tenim, com dèiem, tenim el fotògraf.
El fotògraf.
Que tinc el nom aquí.
Per mi aquest és un engany
François
en el documental.
Marie.
Aquest és un engany en el documental perquè ell és obertament homosexual. Però en el documental et fan passar com mig capítol sospitant que allà hi ha una relació amorosa i passional. Això no és, són amics. I aquesta amistat, precisament, la gent que treballa a la casa comencen a estar fins als nassos d'aquest fotògraf.
El personal de la casa cree que François-Marie Vanier ocupa demasiado espacio y se toma demasiadas libertades, que pide demasiado dinero. La señora Bettencourt iba a salir a comer con el señor Vanier y él me ha llamado para decir, asegúrate de que la señora Bettencourt lleve la chequera en el bolso. A veces, cuando ella volvía a casa, yo advertía que faltaban cheques en su bolso. 170.000, 200.000, 300.000... Y a veces le extendía decenas de cheques como esos.
Ai, que mal rotllo que representa, que no li va al darrere perquè és homosexual. Pues claro, ay, Mari, confírmame un cheque.
Ai, escolti.
I això que estem parlant d'un Abbey Road, però... Sí. Clar, aquí el personal de tota la casa veu que hi ha un dispendi... Ah. Atenció als cheques que li dispensava, eh?
I la comptable...
50, 200.000 euros i més, vinga, i vinga, sense vinga, parar.
Clar,
i ell dient, avisant que vagi amb la xequera, que no se la deixi.
Que sobrevisa la comptable.
Sí,
assegura't
sí.
Que la senyora ve amb la comptable.
Ve amb la xequera.
Perquè els homosexuals tenen però... aquesta cosa que tenen molt bon gust.
Sí, bueno, clar, són, però, bueno,
són molt
que,
elegants.
Sí, home, però una cosa és que tingui molt bon gust, però una altra ja és una altra...
Però són de gustos cars. I això, clar,
que no,
tenen molta classe.
Sí, sí, bueno, sí. Bueno.
La comptable, la Claire Thibault, que era qui controlava aquests xecs, veu que aquells regals i tants diners pel fotògraf són excessius, sobretot perquè, a més, ell demana constantment els diners... i més coses.
Y un día la señora Bettencourt le pidió a Claire Thibault que trajera a casa toda la joyería de la caja fuerte. Claire Thibault sabía que Vanier se lo había pedido. Tanto Vanier como Bettencourt la presionaban. Finalmente todo se volvió demasiado estresante. Ella era su jefa y no tenía más remedio que hacer lo que le había ordenado.
Oí decir que la señora Bettencourt planeaba regalar joyería al señor Vanier.
Presiento que Vanier va a venir a verme para algo. ¿Sabes para qué?
No. ¿No irá a volver a pedirte más dinero?
No. No, 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 por eso no.
No le des tus joyas a Vanier.
¿Por qué?
No le des tus joyas a Vanier. No hay motivo.
¿Y entonces a quién se las doy?
Podrías donarlas a los pobres, pero no a Vanier. No está bien.
La cosa es fa excessiva el 2000.
Imagina la conversa,
Sí, sí.
La cosa es fa excessiva el 2007 quan mor el marit de la senyora més rica del món. I poques setmanes després, un dia la comptable para l'orella darrere la porta on estan la senyora Bettencourt i el seu amic i sent que el fotògraf Vanier li demana això a la senyora Bettencourt.
Dijo que Lilian estaba triste y confusa, que a menudo hablaba como si Andrés siguiera con vida, como si hubiera olvidado que había muerto. Nos contó una historia sorprendente. Estaba en el baño y Vanier no sabía que yo estaba ahí y entró. Ella no esperaba verlo a él porque era de noche y él acostumbraba a estar allí solo durante el día. Y oyó como él le decía, adóptame, seré el hijo que nunca tuviste.
¿Cómo? Demana que la adopte.
Adópteme.
Adóptame.
Seré el hijo que nunca...
Que nunca tuviste.
Uy, 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 uy.
Això ja és una mica descarat, diguem.
Bueno, recordem que estem parlant de El caso Betancourt, el escándalo de la mujer más rica del mundo, 3 capítols a Netflix, i ella, recordem que és la hereva i principal accionista de l'imperi L'Oréal.
Correcte.
I per situar els oients que no sàpiguen de qui estem parlant.
La comptable calcula que entre el 1997 i el 2007,
home, sí. 10 anys aquí, eh?
10 anys. La senyora Betancourt li ha regalat al fotògraf, atenció,
ai,
1.000 milions. Hòstia, què dius? D'euros.
Imagina.
Però encara que n'hi quedaven 29.
I a més a més, la comptable...
Tenia 30.000, n'hi ha regalat 1.000.
1.000.
Vostè s'ha regalat 1.000 milions.
Però li queden 29.
Però escolti...
Hòstia, però li ha regalat, eh?
Li ha regalat. I la comptable està amoïnada perquè
moment,
fiscalment...
Què passa aquí ara?
No sé. Ai, no se sent bé, eh?
No se sent bé, eh?
És com si estiguessis per telèfon.
No, ara de cop i volta, no sé.
M'ho vuelto a la...
A veure aquest.
Aquest, hola, millor?
Aquest millor, sí.
Sí, bueno, no sé. No sé què ha passat aquí.
És que no...
De fa rato que fa tot.
No rullen, no rullen.
Avui passa alguna cosa, eh? Avui passa alguna cosa amb aquests micròfons.
Sí, sonen estrany.
Jo noto vibraciones, no, hace rato que ya lo he dicho que no...
Ai, un espíritu! Això és la Betancourt. Va, silenci. Estem amb Betancourt. 1.000 milions que li ha regalat el fotògraf.
La senyora Betancourt està... Ai, la comptable està amoïnada perquè fiscalment... Això no es pot fer. És a dir, tu no pots regalar 1.000 milions d'euros.
Però per què?
Euros.
Si són diners teus,
no,
tu fas
no,
amb
no,
això
no,
que
no,
vulguis.
Amb això no.
Per què no es pot fer?
Fiscalment no es pot fer.
Fiscalment no es pot fer. Tu no pots anar regalant...
No.
Aquestes quantitats.
S'ha de pagar impostos.
S'ha de tributar. Hi ha una...
S'ha de pagar uns impostos.
Home, clar.
Però, en tot cas, la persona que rep aquests diners ha de pagar els impostos.
Bé, en tot cas, tot això ha d'estar...
Això, Cailà, si vols, truquem a algun...
Sí, per favor.
Algun
pactor
fiscal i t'ho explicarà.
L'impost de donacions.
L'impost de donacions, exactament.
Això, donar per donar... No,
a lo loco.
Segons quina quantitat has de tributar.
Val.
I tenen clar que el fotògraf està abusant d'aquesta senyora, que la té controlada... i que aquest home és obvi que es vol fer amb l'herència. La comptable què fa? Avisa a la filla, Françoise Meyers. La filla es desespera, ja s'ha discutit moltes vegades amb la seva mare per aquest tema, sap que no hi ha res a fer i decideix denunciar-ho. I la mare, disgustada, li escriu una carta.
François, si no retiras tu denuncia en los próximos días, iniciaré un procedimiento de revocación por ingratitud de las donaciones que te he hecho. Aún podrías optar a la mitad de mi fortuna, pero el resto irá a parar a organizaciones benéficas que harán de él un mejor uso que tú.
La resta de personal...
A veure, perdona, que m'he perdut aquí. O sigui, aquí...
La filla... S'assabenta d'això,
sí,
del que li ha dit la comptable, i ho denuncia.
Ho denuncia, sí.
Val.
I la mare denuncia el fotògraf.
Sí, sí.
I la mare s'enfada i li escriu aquesta carta dient, escolta, retira la denúncia perquè si no...
Et
retiraré l'herència. La resta del personal intenta convèncer Betancourt que el fotògraf està abusant d'ella, la casa en va plena, fins i tot l'administrador de béns.
Fixa't.
Es crea un cisma a la finca, els que estan a favor de la filla i els que estan a favor de la mare. Betancourt i el gestor de béns també sospiten de tothom, no saben quins empleats estan a favor i quins en contra, i això suposa una situació de terror. Molts empleats pateixen per ser acomiadats si saben que pertanyen a l'equip de la filla. Sobretot perquè Betancourt acomiada ràpidament a la Claire Thibault, la comptable, perquè se n'ha anat a xivar-se a la filla. Aquí entra en joc el majordom principal. Pascal.
M'encanta, és com una pel·lícula, això,
és que,
eh?
A més, tal com ho explica la Plana, estem aquí enganxats, que això és una, ja t'ho he dit, és una Agatha Christie,
totalment.
Però amb la vida diària.
Majordom.
L'home que serveix directament a la senyora Betancourt, qui li porta les pastetes, qui li porta l'esmorzar, qui li porta el menjar, davant d'aquesta situació de perill, que ell ve a venir...
El majordom,
que,
eh?
El majordom, que pot ser que perdi la feina, decideix... gravar les converses. Les converses que manté la senyora...
Fa un villarejo.
Betancourt amb el seu gestor de béns. I capta les sospites sobre els empleats de la casa.
realmente incómodo es no saber quién es un traidor y quién no.
¿Cómo detectarlos?
La verdad, no lo sé.
¿Por instinto?
Sí, eso es.
De seguida parlarem com fa aquestes gravacions. L'important és que aquest documental està farcit de fragments d'aquestes gravacions i sentim el que li diu el gestor de béns a Betancourt sobre aquestes sospites que tenen amb el fotògraf i com ell li està prenent el pèl.
Son todas las personas que han accedido a hablar, a declarar a favor de tu hija. El monstruo en todo esto es, por supuesto, François Marie. Existe el rumor de que él ha dicho que tus nietos eran caca de perro.
¿Conoces a François Marie?
Lo conozco muy bien.
¿Te lo imaginas diciendo que mis nietos son caca de perro?
Lo imagino diciendo todo tipo de cosas. Cuando quiere hacerse el gracioso puede llegar a decir de todo.
Com grava el majordom aquestes converses? Doncs de la manera més tronada. No us imagineu cap sistema sofisticat. És més, el gestor de béns munta tot un desplegament perquè miri si hi ha micròfons a la casa. Evidentment, no en troben. Perquè el que fa el majordom és agafar... Sabeu aquelles gravadores petitones sí. que tots els periodistes hem sí. fet servir?
Sí.
Ben petitones, així rectangles, mm-hmm. que graven com en un petit disc dur que hi ha a dins, que ocupa molt poc, doncs tenia el carret del te. Llavors, ell posava la gravadora sota l'estovelleta del te. I a damunt hi posava la tetera, la platet de galetes, el sucre, les quatre cosetes, les culleretes, entrava al carret...
Extraordinari.
Es prenien el te allà, com que allà ningú se serveix el te i no toca les estovalles ni toquen cap trastet, no notaven que allà sota hi havia la gravadora.
Boníssim.
El majordom ho explica.
Yo llevaba el carrito, se ponían a hablar. Nadie sospechaba que yo había puesto allí una grabadora. Y cuando volvía a llevarme el carrito, la recuperaba. Al final lo hacía de forma muy natural y sin ningún miedo.
Però ell què anava gravant? O sigui, qui grava?
Les converses del gestor de béns amb la senyora Betancourt. És a dir... les converses de caire econòmic i de gestió del patrimoni.
És Agatha Christie total.
Totalment.
Pascal odiava el fotògraf. Veia com estafava la senyora i, a més, el fotògraf tractava malament els empleats de la casa, que aquí la va cagar molt, perquè, clar, si els hagués tractat bé, potser li haguessin anat millor les coses. Sap que si ho denunciava no se'l creuria ningú, perquè només era el majordom, per tant, va veure que si ho denunciava necessitava proves, i aquestes gravacions permeten ara construir aquest documental i, a més, ser útil a la policia per saber què es parlava en aquelles reunions. Com que Pascal no sap què fer amb les gravacions, perquè de cop diu, bueno, jo he gravat tot això, ara les porto. També les porta a la filla, la Françoise Meyers. La filla es desespera, ofuscada per tota aquesta història de la seva mare, que ja està...
Amb el François,
amb el fotògraf, i el que fa és portar les cintes, que ja em direu, a la brigada financera perquè investiguin aquestes converses. I en menys de 24 hores, totes les gravacions ja estan transcrites i surten a la premsa.
Hòstia.
El problema no són els abusos del fotògraf amb la senyora més rica del món. El problema és que es descobreix el frau fiscal de dimensions espectaculars que està cometent la senyora Betancourt, assessorada pel seu gestor de béns amb aquest assessorament i està amagant diners en paradisos fiscals, comptes no declarats, una illa a les Seychelles que serveix per evadir més impostos...
I això, perdona, ho provoca
la filla
al portar aquestes converses
que va gravar en Pascal...
O sigui, destapa el tinglado.
Deixa el descobert a la seva mare.
Però ella sense saber-ho.
Ella es pensava que el qui acusarien seria el fotògraf d'estar fotent els calés a sa mare.
I no, acusen de frau fiscal al comptable.
A la mare.
Molt bé.
Més de 180 milions d'euros no pagats a la hisenda pública francesa. L'escàndol econòmic recau sobre la família més discreta de França i Benier, el fotògraf, queda en un segon pla. El seu és la xocolata del lloro. Sobretot perquè la majoria de les gravacions no l'impliquen amb ell.
Però el fotògraf segueix amb la Betancourt.
I tant, ell va seguint.
No, o sigui, no serveix
de res.
No li muta ni li passa
res. Ni a la senyora Betancourt. i ha de sortir el ministre de pressupostos a justificar l'injustificable.
Me he reunido con el ministro Eric Verth.
¿Quién es?
Es el ministro de Acción y Cuentas Públicas. Es quien se ocupa de sus impuestos. Creía que no sería una mala idea. Es un hombre muy agradable. Es amigo, sí.
Es el ejemplo perfecto de lo que es un conflicto de intereses.
Creo que fue un calificativo un poco inapropiado. Eric Verth nunca fue un amigo, pero teníamos relaciones amistosas.
Es el ministro de Acción y Cuentas Públicas. Él es quien se encarga de tus impuestos.
Cuando sabemos por otras grabaciones que ella no paga impuestos.
És a dir, no ho he entès, això, m'he perdut una mica.
A partir de quin moment el ministre de pressupostos s'ha d'ocupar dels impostos de la senyora més rica del món? És a dir, es nota que hi ha una manera de fer la vista grossa sobre els impostos que ha de pagar aquesta senyora.
Arreglem-ho d'alguna manera.
I jo faig que no ho he vist. Els mitjans descobreixen que fa molts anys que no hi ha cap auditoria sobre la fortuna dels Betancourt i que li han permès aquesta evasió fiscal. Paral·lelament, la comptable, que recordareu que l'han acomiadat, Claire Thibault, va concedint entrevistes als mitjans de comunicació esbombant tots els sobres amb cash que preparava per la senyora Betancourt. I buscant treure's de sobre el fotògraf, acaben deixant al descobert a la família Betancourt i també al govern de Sarkozy.
Así que afirma que un día le pidió que retirara 150.000 euros.
Sí, y me negué, porque tenía un límite de 50.000 euros y no podía sacar 150.000. Así que pregunté para qué eran y él contestó: tengo que darle 150.000 euros al señor Bert para la campaña electoral del señor Sarkozy.
Eric Bert era el tresorer de la campanya de Sarkozy i després va ser el seu ministre de pressupostos. I el que s'estava esbombant en aquell moment era finançament il·legal de partits d'un partit que finalment que
afecta,
arriba al poder.
Que afecta a Nicolas Sarkozy.
Exacte. I a més se sap que part dels diners provenien de comptes a Suïssa que no estaven declarats. L'escàndol contra el govern de Sarkozy és majúscul mentre ell era president de la República.
Llenava sobres y se los entregaba al señor o a la señora Betancourt.
Eran grandes cantidades porque mencionó que ponía clips cada tantos cientos de euros.
Era una manera de saber de forma más fácil cuánto dinero había. Ponía un clip cada 20 billetes para que supieran si había 10.000, 20.000...
Así lo sabían fácilmente.
Sí. Nicolás Sarkozy también recibía su sobre. Normalmente ocurría después de cenar y a menudo oíamos cosas que no debíamos oír detrás de la puerta. Todos en la casa sabían que Sarkozy visitaba a los Betancourt para conseguir dinero. Era un cliente habitual.
Doncs bé, ja tenim una crisi política a França de grans dimensions, manifestacions al carrer...
A mi el que em fa gràcia és que de moment... Perdona, digues.
No, no, això, d'alta baix polític...
No, dius manifestacions al carrer...
Impopularitat de Sarkozy... I què passa?
I el fotògraf, això és la pregunta
el
és...
El fotògraf va fent la seva, perquè el fotògraf passa a ser un secundari.
Bueno, ja, però aquí el fotògraf s'ha fotut a la butxaca amb més de mil milions.
Però comparat amb tota l'altra...
Bueno, ja, però...
...de pública, queda en un altre
lloc. Sí, clar, però...
Què passa? Davant d'aquest escàndol tan important, la maquinària del govern es posa en marxa, primer a l'Elisi, després en el sistema judicial, i una nit la policia va a casa de la comptable i se l'emporten per ordre del fiscal.
Curiosamente, aquella noche vio llegar vehículos policiales a su casa.
La interrogaron como si fuera una delincuente para hacer que se retractara de parte de su declaración.
Com aquí? Però la comptable aquí, la que van fer fora.
La que va aparèixer en els mitjans de comunicació explicant aquests sobres amb diners.
La que van acomiadar.
Com que van explicant això a la premsa, el fiscal fa que vagin a casa seva, la fan declarar...
Perquè es retracti del que havia explicat.
Només us explico que la tenen.
Però per què s'ha de retractar?
Coi, perquè posa
l'entredit al Sarkozy i tota aquesta... Perquè ha tret la merda...
Perquè cobraven bé diners per sota mà Sarkozy. I el govern de Sarkozy.
I com que ell és qui ho ha explicat, La
culpable és ella.
A la nit la van a buscar a casa seva, se l'emporten amb un cotxe de policia com si l'haguessin detingut, la tenen 24 hores tancada, la interroguen 18 vegades en aquestes 24 hores. Pobre fins dona. Que al final la comptable nega haver dit el que va dir i assegura que s'ho va inventar el diari a qui va concedir l'entrevista i es retracta de totes les informacions.
¿Se imaginan atosigar a un testigo de esa manera? Esa mujer fue obligada por el sistema político a alterar su declaración.
Fue sometida a un tratamiento fuera de lo normal que puso su vida patas arriba.
Què passarà amb Betancourt? Què passarà amb el fotògraf i amb la seva filla i amb tots els empleats? Heu de mirar El caso Betancourt, el escándalo de la mujer más rica del mundo. A Netflix, 3 capítols de 45 minuts.
Ara entens per què va guanyar Sarkozy?
No, sí, entenc moltes. Per cert, ella va morir, no?
Ella va morir el 2017, la senyora Betancourt.
Perquè en van parlar, quan va morir el 2017 en van parlar aquí al programa.
Això aquí no passa.
No. Doncs, bueno, ha sigut fascinant, eh? Ha estat...
com una pel·lícula,
a més,
eh?
Ara,
com un thriller.
Convé repescar a Netflix, ni que sigui l'últim capítol.
L'últim capítol ja us l'he deixat apuntet
perquè ara jo vull saber com acaba tot això. Per tant,
jo vull saber què passa amb el fotògraf.
Sí, a mi el fotògraf em té... Perquè el fotògraf de cop i volta ha començat a desaparèixer
perquè l'altre...
De tot el cercle, saps? I ella amb 1.000 milions...
Busca-ho.
Adiós, muy buenas. A mi que me busquen, saps? Vull dir que, clar, aquí el gran beneficiat és ell que...
I on van a parar l'herència d'aquesta senyora?
Exacte, bueno, d'això ho haurem de veure a la sèrie. Mònica Planes, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
Versió RAC 1.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ja voldries que fos Black Friday? Avança't i aprofita ara mateix superofertes com aquesta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 polzades a 699 euros. I moltes ofertes més fins al 19 de novembre a Carrefour i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Un 2%.
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Emporta't a casa de regal un lot de Nadal Martí valorat en 120 euros amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi per tan sols 39 euros i gaudeix de productes de primera qualitat. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons. Truca al 933-481-482 i gaudeix del sabor del Nadal amb La Vanguardia i Martí.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Arriba als cinemes Ruta Salvatge, la nova pel·lícula de Marc Recha, amb Montse Germán, Sergi López i Marc Martínez.
148 hores. No tenim la pasta. La pasma descobrirà un cadàver.
Si prens una decisió, assumeix les conseqüències. 17 de novembre només en cinemes.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Els entrepans de sempre, amb un sabor i una textura inconfusibles.
Pates la piara, más bonos que el pan.
Entre tant d'entreteniment, aquesta falca no és per fer-te passar l'estona. És perquè et passis a una energia millor. Amb la qual, si avui arribem a tot Catalunya, és per garantir-te, a més de quilowatts, principis. És per això que fa més de 120 anys que mirem pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Ja que entrem en temps afegit de Torrons Vicenç, tenim un torró important, Cailà, que és el torró, perquè ja hem arribat, ja entrem en l'espiral de les festes.
I ben contents que estem d'entrar en aquesta espiral. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt des de 1775, que no és poca cosa, ens sorprèn cada any fusionant sabors que es converteixen en una experiència per al paladar. Enguany ens en porten fins a 10 noves varietats, entre les quals destaquen el torró de massapà, mandarina i yuzu, de l'Albert Adrià, el torró pur cacau...
Cada dia el teu germà, Ferran, cada dia fa coses... Aquest és, has dit, de...
Torró pur cacau, torró massapà, mandarina i yuzu, o el torró de coco amb dolç de pinya.
I estan treballant, m'ha dit comentar l'Albert, per algun dia fer el torró de torró. Que això és una de les coses més difícils.
Sí, no, torró ja és una cosa màxima.
Descobreix-los al teu supermercat i als establiments habituals. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Doncs ja hem posat els torrons sobre la taula. El que farem tot seguit és saludar l'Edgar Fornós, Tintín Fornós. Bona tarda,
família.
Després parlarem de la segona part del teu viatge al Congo, que ahir ens vas deixar, va ser un final amb una tensió màxima, no només, ja només parlant de la teva entrada al Congo, a la República Democràtica del Congo, que ens
només
vas deixar
Toni,
tots...
Mira, per rematar-ho, recordeu que hi ha només un futbolista que es va haver de quedar un dia més al Congo,
ens vas explicar que és Giovanni
Silva, doncs avui ens acaba d'escriure per WhatsApp que a l'arribar a l'aeroport del Congo es cancela el seu vol. Va estar tirat a un... Dic aeroport per dir-ho perquè ho entengueu, però evidentment no era un aeroport. Ha estat més de 12 hores tirat a l'aeroport i per fi avui ens acaba de dir que ja ha arribat a París. Ara li queda un llarg viatge fins a São Paulo. Però només faltava aquesta, ja. El pobre Giovanni, que ja li feia gràcia quedar-se allà, a sobre es cancela el seu vol.
Veus, aquí qui se'n va sortir amb la seva va ser Julio Salinas, havies d'anar...
Exacte.
Eres un dels convocats...
Era un dels convocats de Barcelona, i jo vaig dir, no vaig, perquè m'he de posar quatre vacunes.
Van a vacunar-se, i l'havia de...
Quan estava ja en... Quantes vacunes? Quatre m'havia de posar. Jo no me poso quatre vacunes per anar allà...
Jo passo,
totalment.
Del que saps
salvat?
I tant.
Que l'has salvat...
Menos mal.
Si perquè... hagués anat, tu saps el que hauria explicat, home, en Julio?
Només començar ja la
I hauria donat...
Sí, sí, el que és tot el passatge del Congo... Bueno.
Horrible.
Però si no vas anar.
No, però ja només imaginar-me-lo horrible.
Julio, a tu
tenen patatús,
si arribes a viure el Congo.
Però no ha pogut tornar amb una placa de cava del Congo. Perquè el Julio té una de les col·leccions
de
més grans...
De cava.
Sí, però la pregunta és on la té.
La tinc amagada en un lloc secret. No se pot dir perquè després te lo roban.
Ah, però té... I va al mercat de Sant Antoni i té
quants xinables, quantes en té? Uf,
pues m'ha de 1.000, m'ha de 3.000.
No, més.
M'ha de 3.000.
Desenes de milers.
Desenes de milers.
I és un malalt, realment, qualsevol que en pugui tenir. Va, intercanviamos. Ostres, sí.
Una col·lecció una mica...
30.000.
És una mica estranya. Què tal, Fernando Polo? Bona tarda.
No, que m'estranya que el Julio no vulgués anar al Congo quan el seu germà és un aventurer que s'ha anat a un programa...
Jo vaig estar al Tibet, jo vaig estar al Tibet i a molts llocs he estat, i sense dir cap problema, però això ja és massa.
Va venir al Versió a explicar l'aventura amb el seu germà i va anar al Tibet, amb el seu germà al Tibet. I
les aventures d'allà, allò va ser molt golos, eh?
Bueno, diríem que no va tenir...
Però perdona, en comparació amb el Congo,
no, però vull dir
que... No és res.
Però ja va venir i ja diguéssim...
Congo li dóna més voltes.
Ja es va cagar amb tot.
Que no m'agrada.
Sí, sí, sí. Amb el que és l'amo Salines, tinc anècdota de Colòmbia amb Salines, és que vam anar...
Anècdota Furnos.
Ahí està. Vam anar just una setmana abans del Covid, vam estar a Colòmbia, que de fet ja vam estar a punt de quedar-nos al país, i vam anar, ens vam portar a una zona on hi havia ball. I el MVP del ball amb les colombianes que eren ballarines va ser Julio Salinas.
Jo,
pel seu passat, mira qui en baila. No, va fer una demostració. Ah. Van ser, els tres millors van ser Risto Stoichkov, Miquel Àngel Nadal, ballant. I Julio, els altres tots eren uns pals, però quan va sortir Salinas...
Jo trenco la pista.
Home, Julio Salinas un dia anava per aquí, per la Diagonal, i una mare amb un nen... Van passar, es van creuar i de cop el nen diu: "Mira, mama, el de mira quien baila." Diu:
"Sí, sí.
Tinc una Copa d'Europa, 4 mundials."
No, però que la gent recorda.
Al Barça hi ha 14 equips i sóc el de mira quien
baila.
Sí. Sí. Bueno, escolteu, després farem la segona part del partit que es va viure al Congo, que era Barça Legends contra
Leopards.
Explicarem com va anar aquest partit, que no us deixarà indiferent. Sí. Abans, però, Edgar, tenim la pregunta del dia,
que no és una altra que qui ha estat
el
vostre...
que falta el patrocinador de...
Ui, respecte.
Si ja l'hem posat, no? Ah, no l'hem posat.
Vinga,
posa'l.
El Ministeri de Cultura i Esport, per un esport més igualitari, inclusiu i divers, t'ofereix aquest espai.
Exacte, que és el patrocinador de la pregunta. És que ara tenim patrocinador de l'espai i ara anem al patrocinador de la pregunta.
Escolta, no tenim més que l'Aia Sant. Espectacular.
Sí, bueno, el que dèiem. Anem a la pregunta.
Mira, qui ha estat el vostre capità favorit del Barça? 4 opcions. Juanito Segarra, el gran capità.
Home, aquest.
Àlex Sanko.
Ah, aquest també.
Carles Puyol.
Aquest també.
O Pep Guardiola.
Mireu, us diré...
Hem de dir que hem fet la tria per la durada de com a capitans dels 4 que hem triat. Exacte.
Us diré, si m'ho permeteu, els dos últims classificats i després entre els dos primers a veure si sabeu qui s'emporta, però avui guanya de pallissa.
Quin ha estat el vostre capità favorit del Barça?
Els dos últims, els menys votats, són Àlex Sanko, només l'ha votat un 1,5%. De les persones que ha participat en aquesta enquesta i Segarra un 3%.
Bueno, Segarra deu ser, suposo, que per la distància amb el temps que la gent no...
Per tant, els dos més votats són Puyol i Guardiola. Quin diríeu que guanya? Puyol o Guardiola?
Espero que Puyol.
Jo també crec que Puyol.
I tu, Toni?
Jo, Guardiola.
Doncs guanya Puyol amb un 84% dels vots. 84, i Guardiola només un 11,6,
clar, fixa't, de cada un hi ha alguna història, però la imatge aquella de Puyol, al Bernabéu, fent un petó al braçal de capità, jo crec que això... De fet, quan es va retirar Puyol, va un acte de comiat a l'Auditori 1899, us en recordeu? Que es van regalar braçals de capità als assistents i de Puyol alguns els va signar, i tothom el recorda com el gran capità 2.0, després de Juanito Segarra, evidentment.
Bona tarda a tothom.
Què tal, Pep? Bona tarda.
Bé, jo era un capità que ja feia d'entrenador, no?
Ja feies d'entrenador.
Sí, agafava en Bengal i li deia com havíem de jugar, els moviments, les posicions, i li deia, compta amb l'Òscar García, que no tiene ritmo.
Yo he leído periódicos. Yo no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo. ¿Tú tienes que trabajar con mi
Tu li vas dir això a Luis Van Gaal?
Això, i després en Van Gaal li va dir directament, també li deia cuidado amb el Edwin Winkels, que és una sabandija.
La interpretació sempre negativa, sempre negativa, nunca positiva. Sí, muy bien. Muy buen Edwin
Winkels. Edwin Winkels. Edwin Winkels era una sabandija.
És perquè es va aixecar i se'n va anar. Sí. I mentre marxava li anava dient, ah, muy bien, muy bien, te vas.
També se'n va anar el Rafa Carbonell.
Sí, no? També se'n va anar.
Edwin Winkels no tenia educació, marxava abans d'hora.
No, i va decidir marxar, que és en aquell moment el que va considerar millor. Bueno, anem a... Ja que em sembla del Fernando Polo i el Xavi Torres, parlem d'un dels capitans, perquè tot això, aquesta pregunta l'hem fet, perquè avui Mundo Deportiva parla del paper de capità de Ter Stegen.
En aquest cas, del segon capità, el porter, recordeu que el primer és Sergi Roberto, el tercer és De Jong i el quart és Araujo. Aquest programa, ja ho sabeu, ens agraden molt les arengues, som de l'escola Luis Aragonés, sempre intentem motivar-nos, i Ter Stegen...
Bueno, escola Luis Aragonés, a mi...
Jo no, eh?
No,
Per les arengues, dic només,
a mi no em representa.
A mi ni les arengues.
No? Sí, Solidarios, des de l'indo... Això no. Val.
El Luis Aragonés, que en la banqueta, no, quan estava d'entrenador, no parava de menjar pipes, deixava les banquetes plenes de,
plenes de pipes. I quan fumava, era com un cendrer amb potes.
Sí, per això ho dic.
Però en qualsevol cas, Ter Stegen, al descans del partit Barça-Alavés...
Perdó, un moment, que hem fet la pregunta, hem de fer la sortida de la pregunta.
Hem d'agafar la dinàmica, eh?
No, clar, és el primer dia.
Vinga, va.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Tot ara és Next Generation. Bueno, a veure,
el que anàvem. Està molt bé tenir patrocinador per a les preguntes.
Sí, sí, hem arribat a aquest punt, ja, imagina't.
No està mal,
si seguim així, l'espai durarà 6 dies, perquè si anem patrocinant-ho tot...
Bé, doncs dèiem, veníem de que Ter Stegen, un dels capitans del Barça, va fer una arenga al descans del Barça a la vés. Recordem que el descans del Barça perdia encara 0-1.
Sí, sí.
I qui té tots els detalls d'aquell moment quan Ter Stegen es dirigeix als seus companys i també en part al míster és Fernando Polo, que avui, per ser, és portada de Mundo Deportivo. Ter Stegen arenga.
Però saps què passa? Que al final jo m'ho van explicar i em va semblar que estava bé, però sobretot perquè és que portem uns dies, Xavi, el Barça juga contra la Real Societat i guanya in extremis, però juga molt malament. Mm-hmm. És molt superior la Real. Però és que te'n vas a jugar contra el Shakhtar a certificar, a passar a 8 de final i palmes. I a més et fan un gol...
No, ja venies de l'1-2 del Madrid.
I venies de l'1-2 del Madrid, evidentment. Però bueno, contra el Madrid, com a mínim, mira, la primera part encara vas manar tu al joc. Però dius, és que em fan un gol a la gent del Shakhtar amb 27 toques i 1 minut 15 segons de possessió. Sí, no. I a més, s'entra sol un lateral i remata sol l'únic davanter que hi havia a l'àrea. Llavors, això que en què desencadena que es facin moltes reunions. I es fa una reunió que parla l'entrenador i parlen 4 jugadors.
Però això quan? A la mitja part?
No, després
del Shakhtar.
El Shakhtar diu, escolta, hem de parlar perquè no anem bé. I a més ve un darrer partit a casa a veure si ho redrecem i marxem a l'aturada aquesta de seleccions de bon rotllo, no? Fan aquell dimecres, fan una trobada al vestidor i parla l'entrenador i parla, diria que va parlar Lewandowski, Ter Stegen, Gundogan i Araujo. Aquella nit la plantilla fa un sopar, també fan una mica de teràpia sense tècnics, però com a mínim fan allò pinya i sopar de germanor i volta tots junts i anem i tal. No, cubates no. Sopar d'esportista.
Pot ser una Coca-Cola amb gel.
També.
Tu que veig que decantes cap al gin tònic, però pot ser una Coca-Cola amb gel.
Mente sucia, vale, no. I després...
Ara us explicaré una del billar quan acabi de... Quan acabi el...
No, i vull dir que el divendres, abans del partit... No, perdona, el dissabte, també hi ha una trobada de vestidor i tornen a parlar els tècnics i tornen a parlar jugadors. I comença el partit i resulta que els 18 segons et fan un gol, el 0-1.
Sí, noi.
I clar, intentes tota la primera part fer algun gol i no fas cap gol. I clar, arriba el Xavi i els hi fot una arenga ja al mig del descans i tal, per animar-los, i estem units i tal, que som millors i tal. I arriba el Ter Stegen i diu, senyors, que està molt bé, que portem parlant molts dies, però hechos.
Clar.
Ja toca que, a part de parlar tant, fem alguna cosa, perquè si no marxarem de vacances, bueno, de vacances no, amb les seleccions, palmant amb l'Alavés a casa. Hòstia, i tindrem un lío. Bueno, no crec que fos per lo que va dir Ter Stegen, però sí que li van donar la volta. Però el que vull dir és que, com a mínim, hi ha un tio que diu, escolta, ens reunim, parlem, diem que hem d'estar units, que hem de pressionar més, i ens foten un gol als 18 segons i anem al descans 0-1.
És molt espanyol, això de crear comissions per parlar, però ningú fos res.
Ningú fos res. I aquell que és alemany diu, escolta, fem alguna
cosa. Fixa't en Gundogan, que van dos qui Ter Stegen.
Sí. Això passa molt, eh? Comissió, vinga, reunió, parlar. No, això del billar, us deia que això que escoltava el Cubata, un dia vaig anar a dinar amb l'Àngel Maria Villar, històric, president de la Federació Espanyola, i el vaig veure, em va estranyar, no?, però vaig veure que a l'aperitiu ja anava amb Cubata.
A l'aperitiu ja?
Sí, anava amb Cubata, i anava una cerveseta, després va arribar el dinar i seguia amb el Cubata, i el segon plat Cubata, i el postre Cubata.
Però això el president?
Sí, era un dinar, era l'hora...
Però el mateix, o diguéssim que es anava...
No, un darrere l'altre.
Es anava recarregant.
Un darrere l'altre, igual que jo vaig fer una cerveseta, va arribar el vi, no?, una cosa moderada, i Cubata, Cubata, Cubata i Cubata, no?, i amb el cafè.